El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, Manol Hernández, ha defensat al ple del Consell General de l'Advocacia Espanyola la necessitat que els advocats siguin considerats com a autoritats en l'exercici de les seves funcions. Quins objectius té aquesta mesura i com s'ha rebut? Manol Hernández, degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, gràcies per acompanyar-nos avui
bon dia,
al Cafè de la Ràdio.
Bon dia, Mireia, bon dia a tothom. S'ha rebut, hauria de dir que malament. De manera sorprenent, perquè amb l'argument de que és un tema molt complicat i amb moltes matisacions i que no és pacífic, es va decidir el Consell de l'Advocacia no acceptar la meva proposta, malgrat que diuen que la tenen en estudi des del dia 18 de gener d'aquest any, però clar, jo no volia ja allargar més l'estudi d'un tema com aquest, que sí que és un clam per l'advocacia en general. Aquesta necessitat d'una major protecció penal dels advocats en l'exercici de la seva professió.
A veure, anem una mica per parts. Què vol dir ser considerat autoritat per aquells que no tenim tan clara la matèria, no?
Efectes penals representa una, que és el que jo demano, no demano més extensió que els efectes penals, una protecció específica agreujant els delictes que es puguin cometre contra advocats, com serien els d'intimidació, amenaces o violència. És a dir, jo demano que els advocats a nivell de codi penal tinguin la mateixa protecció que tenen ara, per exemple, els docents o els sanitaris, que quan es comet un delicte d'intimidació, amenaces o violència contra un d'ells, tenen protecció penal específica agreujada per qui ha comès aquest delicte en l'article 550 del Codi Penal. I jo demano que els advocats, com els docents o com els sanitaris, puguem tenir aquesta protecció especial. Una protecció especial, per exemple, també com la que tenen les dones víctimes de violència de gènere, que pel fet de ser dona pateixen violència, i els advocats, quan patim aquest tipus de violència, és també per un nostre fet de ser advocats. Si les dones que pateixen violència de gènere tenen protecció especial al Codi Penal, jo demano pels advocats també aquesta protecció especial a nivell penal.
Però que demaneu això, vol dir que realment el dia a dia de l'advocat es troba en aquestes situacions? És a dir, realment hi ha intimidacions i vexacions com perquè veieu necessari fer aquest pas?
Aviam, segurament no n'hi ha tantes com en l'àmbit de la sanitat, que estan moltes vegades a nivell d'informatiu. Segurament no n'hi ha tantes com en la docència, però també sabem que moltes vegades n'hi ha. Aquí no són tan públiques no tenen tant rebombori, per dir-ho d'alguna manera, però també es produeixen. És una evidència, una realitat que no la podem negar. És a dir, a vegades, quan s'entra, abans d'entrar a una sala de judici o quan se surt d'un judici, a vegades perquè s'imputa, o sigui, s'atribueix a l'advocat contrari el fet d'haver perdut un cas, o el client propi atribueix a l'advocat que no s'hagi guanyat o no hagi anat com havia d'anar un plet. Produeix situacions d'intimidació, produeix situacions d'amenaça, produeix situacions que no les podem negar, que existeixen. Hi han hagut, i desgraciadament han sortit en premsa, situacions d'agressions greus a advocats que s'han donat. I contra això vull lluitar en el sentit de dotar-li de més protecció penal agreujant els delictes comesos contra els advocats o les advocades.
I l'única manera de fer front a aquesta situació seria sent autoritat, o hi hauria alguna part de pedagogia, no ho sé, alguna cosa que es pugui fer des de l'àmbit més intern?
Tot això sempre, evidentment, tot és qüestió d'educació, com tota la violència que es produeix en aquests àmbits que jo estic mencionant, i això s'ha de treballar i s'ha de millorar, però la realitat i el dia a dia va pel davant, i la situació és que mentre no es produeixi aquesta, no surti efecte aquesta fase d'educació o de preparació, la veritat és que està. I contra això jo vull, ja ho dic, dotar d'aquesta protecció, que després no és necessària, doncs fantàstic, que milloren les coses i no cal dotar-nos a cap d'extrem tres grups de docents sanitaris o advocats d'especial protecció, molt millor. Significarà que han evolucionat i han millorat les coses, però mentrestant jo crec que és necessària.
La proposta d'elles no va ser ben rebuda, no va tenir el suport del Consell General de l'Advocacia Espanyola. Això vol dir que ja queda del tot aturada?
No, jo no l'aturaré. És a dir, si no la vol assumir i no la vol protagonitzar el Consell General de l'Advocacia, jo me n'encarregaré personalment de defensar-la, de buscar uns altres cauces per fer-ho i de jo mateix accedir als grups parlamentaris per poder defensar, perquè és una qüestió en la que crec profundament.
Clar, aquesta era l'altra qüestió que li volia preguntar, no? Perquè el Consell General de l'Advocacia pot fer, entenc, una recomanació o una demanda, però al final és que legisla no és el Consell General de l'Advocacia, sinó són els polítics, el Parlament, en aquest cas, el Congrés. Han parlat amb algú, de moment, de l'àmbit polític?
Jo no ho he fet encara perquè volia cedir el protagonisme i la iniciativa al Consell General de l'Advocacia. Però és evident que ho faré. Ara és el pitjor moment per fer-ho, perquè ara no tenim interlocutors, no estan constituïdes les comissions de treball en el Congrés ni en el Senat. Ara no podem anar a parlar amb els responsables de les respectives comissions de justícia, però de fet ho faré d'immediat, és a dir, que de seguida ho farem. És el pitjor moment, però immediatament que pugui ho faré personalment o amb altres grups que em vulguin recolzar amb aquesta iniciativa a banda del Consell, que no ho ha fet.
A punt de tancar el 2019, canviem de qüestió. Com estan les reivindicacions que el col·legi té a Sabadell, que en són un bon grapat, sobretot relacionades amb l'edifici judicial? En quin estat estan aquestes reivindicacions?
Doncs, desgraciadament, com sempre, no avancem gaire. El que sí que tenim més a prop és la inauguració dels dos jutjats nous a Sabadell, el 9 i el 10, que entraran en funcionament el pròxim dia 2 de gener. Això ja es pot donar per segur i per ferm, i els tindrem funcionant a la planta 16, bueno, entre la 16 i la 17, estaran funcionant. Els dos de família es ubicaran junts a la mateixa planta per raons operatives, a la planta 16, i l'altre de primera instància ocuparà el lloc que ara ocupa l'actual de família. Seran molt benvinguts, però ja ho he dit sempre, són del tot insuficients.
Insuficients perquè fan falta en quin sentit?
Fa falta més, ja ho hem comentat altres vegades, necessitem també més de primera instància, necessitem instrucció, necessitem penal, estem reclamant de fa temps contenciós administratiu i tot això va darrere. I ens passarà com sempre, que quan arribem a cobrir la necessitat actual ja serà insuficient també perquè la necessitat d'aquell moment ja anirà poc davant i serà superior. Però bueno, de moment tenim això i continuarem treballant per demanar els altres òrgans judicials que necessitem.
Recorda'ns una mica quina funció han de fer aquests dos nous jutjats.
Són dos jutjats de primera instància i instrucció. El que passa que un serà general, que atendrà tots els assumptes de l'ordre civil, de problemes de reclamacions de quantitat, de qualsevol àrea que no sigui de família, i que l'altre estarà especialitzat en família. Serà un de família i un altre general de primera instància i instrucció.
Que serien les coses més importants que faltarien? O són dos de les petites peces? És a dir, per preguntar-li d'una altra manera, canviarà molt el dia a dia del jutjat de Sabadell el fet de comptar amb aquests dos nous jutjats? És a dir, veurem un descol·lapse real o no?
No, amb això ens enganyaríem. Veurem que millora la situació a nivell de jutjats de primera instància, a nivell de jutjats de civil, perquè hi haurà dos jutjats més distribuint la feina, repartint els assumptes. Notarem una majoria, és evident, però això només es circunscriu a l'àmbit civil i de família. En l'àmbit penal no notarem cap millora perquè no n'hi haurà, no tenen incidència aquests jutjats, o en el de la instrucció tampoc, o en el de social tampoc. Vull dir, amb això continuarem com està.
Per tant, el camí seria obtenir més sales judicials o més partits judicials.
Sí, més òrgans judicials.
Més òrgans judicials, exacte. Perquè els jutjats de Sabadell estan encara a dia d'avui col·lapsats, això ho podríem dir.
Sí, sí, estan molt col·lapsats. Jo crec que són dels que estan pitjor a nivell de tot l'estat espanyol. Estan dir les estadístiques del Consell General del Poder Judicial, així ho confirmen.
Clar, l'altre dia parlàvem del cas Mercuri, per exemple, no? I parlàvem de les situacions que genera el cas Mercuri o com està l'estat d'instrucció d'aquest cas Mercuri. No li vull preguntar pel cas Mercuri, sinó per una mica la derivada que ens explicaven de periodistes experts que deien, clar, nosaltres des de fora el que veiem és que tenim una jutgessa d'instrucció, marxa. Una que ve de baixa, n'entra una altra. Ara hi ha un canvi també a la burocràcia als jutjats perquè hi ha unes persones que jubilen i unes altres que entren. Això vol dir que torna a parar-ho tot fins que aquestes persones agafen el seu dia a dia. Això és el pa de cada dia?
Sí, desgraciadament sí. El que passa que ja és visible perquè és un tema que és mediàtic, però en els altres, que són la immensa majoria, en els altres milers d'assumptes que hi ha als jutjats, es produeixen i pateixen aquestes situacions en diferents graus, que afecten els jutges, que afecten els lletres de l'administració de justícia, a funcionaris, etc. I això es pateix, però es pateix en silenci, per dir-ho d'alguna manera. Però qui ho viu, qui té els procediments judicials i pateix aquesta situació, és el que ho sap. Però ja ho dic, no té és en sordina, és en silenci, no té la projecció pública que té quan és un assumpte mediàtic com el de cas Mercuri.
Clar, que el Consell General de l'Advocacia Espanyola consideri que els jutjats de Sabadell són dels més col·lapsats de tot l'Estat, no ens posa una medalleta gaire bona.
El Consell General del Poder Judicial.
Això, no, Consell General del Poder Judicial.
Però és que són pures estadístiques. O sigui, aquí simplement s'agafen totes les dades de tots els partits judicials i de tots els òrgans judicials de tota Espanya i estan penjades a la seva pàgina web. I allà mires els percentatges d'assumptes que entren, d'assumptes que es resolen, d'assumptes que estan en pendència, d'execucions que no estan finalitzades, i en tot el rànquing d'aquestes estadístiques dels pitjors parats a tot nivell de tot l'Estat són els jutjats de Sabadell. No tots, però pràcticament tots. És a dir, en general, el nostre partit judicial és dels pitjors en aquestes estadístiques, que són pura realitat.
Ens acompanyava fa uns dies i fa temps ja i parlàvem de com els rebien a l'administració de justícia a Catalunya, al departament, quan els plantejaven aquesta situació. I entenc que segur que fan servir aquestes dades dient, escolteu, els més col·lapsats de tot l'Estat, què els diuen?
Bueno, ells ho saben exactament com nosaltres, perquè aquestes dades són públiques, les pot consultar i utilitzar qualsevol, les coneixen de sobres. Normalment, el Departament de Justícia, l'explicació que ens dona quan reclamem des del Col·legi de l'Advocacia per millorar l'administració de justícia a Sabadell, és que no és una situació única la nostra i que n'hi ha moltes altres demarcacions que també estan malament i que també necessiten atenció i que, per tant, doncs s'ha d'atendre tot i no només Sabadell. I amb aquesta explicació ens quedem.
Situació actual als jutjats. Aquest estiu hem parlat molt de climatització. No sé si en aquests moments hi ha algunes complicacions que ens vulguin explicar en aquest recinte judicial.
Sí, d'aquest recinte judicial, del que ja ho hem dit tot. Ja ho hem dit tot, de que és inadequat en el seu origen, de que no és funcional en la seva distribució, de que és obsolet aquest edifici, de que és ineficient energèticament, de que és insalubre i incòmode perquè no té ni ventilació directa o finestres, de que és insegur i perillós per possibles evacuacions, de manteniments caríssims i que ara serà un pou sense fons, perquè aquest estiu s'han hagut efectivament d'abocar 62.000 euros per substituir un compressor, però perquè substituir i posar un nou sistema de refrigeració que entrarà en funcionament a finals del 2021, no ara, no, a finals del 2021 es necessitaran 3 milions d'euros. A part de totes aquestes coses, podem destacar algunes. Per exemple, no sé si l'han arreglat ja, però la centralita antiincendis falla, no funciona. Un exemple l'hem tingut el passat dia 20 de novembre, que no va detectar un petit incendi a la terrassa de l'edifici, aquesta centralita, i va ser un vianant que va avisar que sortia fum de la terrassa, i van venir els bombers. I també una altra prova de com funciona aquest edifici, ningú no tenia localitzada la clau d'accés a la terrassa i els bombers van haver d'obrir la porta a la força per poder accedir al lloc en què hi havia aquest fum, perquè era un generador que presentava problemes de combustió, perquè era de gasoil. Un altre problema que nosaltres volem dir, perquè volem denunciar o continuar denunciant, perquè ara s'agreujarà, perquè tindrem una planta més, és el tema de que l'edifici de jutjats de Sabadell només té dos vigilants. Dos vigilants és absolutament insuficient, és a dir, jo crec que és la dotació mínima que tenen a qualsevol jutjat. Per exemple, a Cerdanyola, sense anar més lluny, a Cerdanyola, amb només tres plantes, n'hi ha dos vigilants, com aquí a Sabadell. Aquí a Sabadell n'hi ha dos vigilants per 13 plantes. Això què significa? Significa que amb els problemes de mobilitat que té aquest edifici, si un vigilant ha d'anar a cobrir una necessitat que es produeixi en una de les plantes altes, triga molt en acudir. És molt difícil atendre molt ràpidament una incidència. I si es produeixen dues incidències alhora, no les poden atendre, perquè un s'ha de quedar necessàriament controlant la porta i l'altre pot anar a tenir una incidència, però dos no les poden atendre. És a dir, s'haurien de posar més vigilants de manera obligatòria. Després, per el tema dels ascensors, s'agraeixerà ara també amb el tema dels nous jutjats, perquè s'habilitarà una altra planta més, i els ascensors continuen sent els mateixos i absolutament insuficients, i amb un agreujant. Dels pocs ascensors que n'hi ha que són insuficients, a les plantes altes, a les 14, a les 16, a les 17, només puja un ascensor. Ara continuarà pujant només uns. Abans eren la 14 i la 17, ara són la 14, la 16 i la 17 seran. Només puja un ascensor. Si s'abriria aquest ascensor, l'accés de pujada o de baixada a les plantes 14, 16 o 17, o qualsevol alt, qualsevol d'aquestes altes, s'haurà de fer a peu. S'haurà de fer a peu, i no tothom està en condicions de fer aquesta mobilitat. O sigui, això és per dir-ho d'alguna manera. I després hi ha un tema que és molt més greu, que és una falla de seguretat molt important que es produeix en els accessos, que no faré pública quina és la falla de seguretat aquesta, perquè és d'absoluta gravetat, i la volem tractar de manera directa amb el departament perquè li donin solució. Una vegada que ho puguem solucionar, podrem dir quina era la falla que actualment existeix en els accessos als jutges de Sabadell.
I n'han parlat ja?
Ja l'ho havíem apuntat, ja l'ho havíem comentat, però ara ja ho volem fer amb més serietat perquè considerem que no és...
Per tant, fa temps que està passant.
Sí, fa temps que està passant. I li volem posar ja remei d'una vegada perquè és absolutament greu.
La solució, tot plegat, ens l'ha dit moltes vegades, és un nou edifici judicial, és a dir, aquest llistat de coses que ens ha repassat que actualment té aquesta situació doncs, al voltant dels jutjats de Sabadell, ho posen de manifest. Un edifici judicial que en quina fase està aquest nou edifici? Què en sabem?
Sabem que estem avançant gràcies a la voluntat política de la nova alcaldessa de la ciutat. Si no, estaríem com estàvem. No hem avançat gaire, però sí que em consta que l'Ajuntament ja ha decidit, perquè ja ha tingut informació dels requeriments necessaris en quant a superfície, etc., per part del Departament de Justícia, i ja ha analitzat les possibilitats i ha decidit ja terreny concret per cedir al Departament de Justícia per edificar un nou edifici judicial. Amb això hem avançat força ja. Què és el que falta? Que formalitzin el conveni de cessió d'aquest terreny i que comenci llavors tota la dinàmica administrativa i d'execució, que és molt lenta, perquè han d'estar doncs, els estudis, la fase de projectes, la fase de licitació, d'adjudicacions, d'obres, etc. És a dir, això ens comportarà uns anys, 4 o 5 anys, segurament no ens els treurà ningú. Però quan abans comencem, i si ho fem amb diligència, abans acabarem i abans tindrem l'edifici judicial que tant necessitem.
Li preguntaré de gà, com sempre li pregunto sempre que ve, on aniran aquests jutjats?
L'alcaldessa ens ho comunicarà públicament ben aviat.
No ens dirà res, no ens dirà ni un barri, ni una zona, si estan a prop o lluny dels actuals.
No, aviam, l'alcaldessa ha tingut la deferència de comunicar-m'ho i em consta, però és ella qui té doncs, la facultat de comunicar públicament, de fer públic quin és l'edifici, no ho faré pas jo.
Doncs li ho preguntarem a ella quan tan bon punt tinguem l'ocasió de fer-ho. Deixi'm que li pregunti, perquè és una notícia d'última hora que hem conegut. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha reconegut la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat i assegura que hauria d'haver pogut anar a l'Eurocambra a recollir la seva acta de diputat. A més, diu que el Tribunal Suprem hauria demanat un suplicatori per poder-lo jutjar en el judici del procés. De fet, Esquerra ja ha demanat la nul·litat del judici. No li preguntaré per les qüestions més polítiques, però sí des del punt de vista de l'advocacia i del Col·legi d'Advocats de Sabadell, tot aquest rebombori al voltant d'aquest judici del procés va a favor o en contra de la justícia espanyola? Perquè hi ha qui diu que la posa el focus i en certa manera la posa en entredit. No sé què en pensa.
Sí, això és innegable. Quan s'estan discutint decisions o resolucions d'una determinada justícia, com ara podria ser doncs, el Tribunal Suprem, no és bo. El bo és que no puguin dir res, ningú no qüestioni i ningú no revoqui, per dir-ho d'alguna manera, decisions judicials. No beneficia, això és evident, és innegable.
Clar, i a més quan és un judici amb tots els focus mediàtics que ha tingut aquest judici i que ha decidit teòricament l'òrgan judicial que hauria de fer-ho de manera més impoluta, no? Que és el Suprem.
Sí, sí, és evident, vull dir que no és bo per la justícia ni per la imatge de la justícia ni en general ni en particular la del Tribunal Suprem, és evident. És
clar, es parla molt del descrèdit de la política i últimament també es parla del descrèdit de la justícia. No sé si vostès ho han notat en els ciutadans, tot aquest xup-xup que hi ha al voltant d'aquest descrèdit de la justícia, en aquell ciutadà que ve demanant la feina d'un advocat i que li comunica que té aquesta sensació, no ho sé.
Sí, bueno, però no es produeix això no es produeix només per aquest tipus de resolucions, que aquestes la veritat és que tenen poca incidència en el dia a dia o en la problemàtica del ciutadà que va al despatx d'un advocat, que allà li afecten altres altres inputs, altres qüestions. Però la veritat és que això ho tenim al dia en boca de tots i és un desprestigi, és evident. És un... no ajuda a la credibilitat ni al bon funcionament. Però bueno, jo suposo que tot es reconduirà.
També per allò que diuen, no, que la justícia si és lenta no és justícia, no?
Això és una gran veritat, desgraciadament és una gran veritat.
I estem en una justícia lenta a dia d'avui,
sí,
no?
Sí, en una situació de no justícia, aplicant aquest dit.
Doncs gràcies per haver-nos acompanyat avui, el degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, Manolo Hernández. Gràcies per la disponibilitat també per ser avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.